És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 252, el que fa 39 de la vuitena temporada. Avui parlarem amb Daniel Aragay, podcaster, productor del podcast Haciendo el Sueco. I en temps de tertúlia, Apple Music i per què Apple no volia pagar els artistes durant els famosos mesos de prova d'aquest servei.
Ràcanos!
Ràcanos! I qui ha fet que Apple rectifiqués? Això en parlarem amb en Carles Canyo i amb en Marc Alier. A més, parlarem d'Alfred, un servei similar a Uber, el dels taxis, però per les tasques de la llar, no estaven tallats. Tasques de la llar i els encàrrecs domèstics. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Ah, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma d'arxipiàleg, com aquell que envolta la ciutat d'Estocolm. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, que avui he fet un esforç perquè ha vingut malalt, però el tenim aquí. Sergi Perucho, un aplaudiment.
Bravo!
Bravo! Bravo! Un aplaudiment a la mama del Carles Canyo.
Que ha fet possible que jo estigui aquí.
Sí, perquè ha fet possible que jo estigués aquí, el nostre col·laborador, Marc Alier, codirector i postproductor del programa. Senyor Marc Alier, està per aquí? Hola, senyor Marc Alier. Està mutejat?
Hola!
Ah, vale.
O sigui, té més lag que el meu LG3.
Té lag, té lag. Vale, producció, conducció i direcció. Qui us parla? En Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. És el lag. Marc, estàs content? Marc?
Està... Estic contentíssim.
Ah, bueno, pues, per què...
Però quina... tinc tant quina... de lag que no puc expressar-ho.
Quina connexió tens? Té lag. Bueno, ens dius...
La més dolenta possible. Estic en un lloc que hi ha molt mala connexió.
Vale, doncs,
No sé si podré participar massa avui.
Bueno, doncs...
Faig vacances amb un... Per estar content.
Ui, se't talla. Mira, saps què, Marc? No, mai pensava que ho diria amb tantes ganes. Mira, passem de tu un moment i anem a per la falca de com contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, esteu escoltant Mossega la Poma, tornem a taula. Digues, Tomàs, Carles Canyo, què passa?
Estic molt emprenyat.
Hòstia, per què estàs emprenyat, Carles
Perquè
Canyo?
Perquè em vaig comprar un mòbil, un LG3... que va costar
Android, no?
422 euracos, atenció.
Joder, si gairebé sembla un iPhone, no? És que és caro, no?
La pantalla gran, la pantalla
és muchos euros,
molt bona, la pantalla, estic fart d'aquest mòbil perquè té un lag, per això abans he dit que té més lag al Marc que el meu LG3, perquè té molt lag, s'escalfa molt la bateria s'acaba de seguida i
lag tàctil, lag de pantalla, vols dir,
sí,
de responsive,
sí,
no és responsive.
Sí, bueno, i penso que és una vergonya, i ho he expressat aquí públicament, que un mòbil que val 422 euros es comporti d'aquesta manera.
Mira, pues, aquesta ha comprat un Wiko que van de puta mare. Jo estic a tota la gent que està canviant els seus mòbils Android, els estic aconsellant.
Però és que jo, des que em vaig comprar un 4S, la pantalla és tipus retina. És una cosa que me pierde. I bueno.
Està retinado.
Sí. I suposo que me l'acabaré venent. I és que em fa ràbia comprar-me un iPhone 6 perquè és molt car, però...
Sí, és cert.
Però bueno, si igual torno a un iPhone, tu.
Bueno. Vale, t'has quedat a gust.
Sí, vale. Que el Marc no ho pogut fer, estic molt content. Vinga.
Molt bé, doncs ara anem a contactar amb el nostre convidat, en Dani, que no sé si el tenim per aquí. Daniel Aragay, estàs per aquí?
Sí, estic aquí.
Hola, Dani. Escolta, hola. Primer de tot, benvingut a Mossega la Poma. Gràcies per, com sempre dic, deixar-vos... Tots els que us convido o us convidem, sempre us hem de donar les gràcies per deixar-vos ensarronar. I més avui, que estàs a punt d'agafar un avió i anar-te cap a San Francisco.
En Dani fa molt... Encara queda una miqueta, però queden moltes coses per fer encara.
Molt bé. En Dani fa moltes coses, ara en parlarem, i en ha fet, i en farà, però potser és conegut o... Un dels motius pel qual nosaltres l'hem conegut i l'hem convidat a anar al programa de Mossega la Poma és perquè té un podcast que ja fa bastant de temps. Quant de temps fa?
Em sembla que fa 3-4 anys que el vaig començar, aquest Haciendo el Sueco.
Haciendo el Sueco, sí.
Sí, em sembla que sí, farà 3-4 anys o alguna cosa així. Fa 5 anys que estic aquí.
Déu-n'hi-do. Ara anirem al podcast, però abans, si vols, anem a parlar una mica de... Anem a parlar una mica de Suècia.
El que tu vulguis.
Gràcies. Trobar feina, guanyar-se la vida, marxar de casa i fer-ho com potser ho vas fer tu, que no tenies, entenc, una feina prepactada. No tenies res. Clar que anaves a buscar... És que m'encanta escoltar el teu programa, el teu podcast, i després, sí? I després entrarem una mica en detall. Ets tan pessimista, Dani.
Pessimista?
No sé, la paraula no és potser pessimista, però és que li han passat moltes coses. Ha ajudat a un huevo de gent i la gent ha passat d'ell un mazo. És que ni pa un cafè, conyo.
Sí, sí,
és que
sí. És molt heavy. Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que sí, que m'ho ha agraït i tot molt bé, però també hi ha d'altra gent que no. Però que he tingut experiències, la veritat, una miqueta... rocambolesques i bastant fosques.
Però potser, Dani, tu quan vas anar a Suècia, tu sabies suec? Parlaves suec?
No, és que no tenia ni idea de suec, no tenia ni amics.
I com va ser que vas anar?
No tenia ni lloc per viure, quasi.
I per què vas decidir anar a Suècia i no a Holanda o un lloc més proper o jo què sé, a França?
Holanda... No sé, suposo que... no sé, vaig triar Suècia per diversos motius. Un dels motius perquè el programa que feien de viatges... a TV3.
El de Mikimoto?
El del Mikimoto. El primer programa, si no recordo malament, parlava de Suècia, d'Estocolm. I recordo perfectament, al final del programa, va dir una cosa semblant a Suècia és aquell país que a Catalunya li agradaria ser.
Ah, i només per això ja vas dir, va, vaig a Suècia.
També ho va dir d'Holanda, això?
Ah, també ho va dir d'Holanda.
Va dir que tenia enveja o alguna cosa així.
Sí, bueno, sí, també tenia enveja dels suecs. I també deia que la forma de vida dels suecs també té diversos punts en comú amb els catalans.
Bueno, en general, els nòrdics tenen un punt de comparació. De totes maneres, a mi em sorprèn aquesta decisió. Si vols, m'agradaria que en parléssim una mica més en detall, perquè tu després d'això n'has fet una mica bandera en el teu podcast, en el teu programa, i has anat donant consells, has anat explicant coses, sobretot de dir, escolta, si veniu aquí, veniu amb una actitud de que me lo tienen que dar todo i que no vaig a aprofundir en aprendre llengües, en aprendre idiomes i en aprendre determinades coses, no tenen surts, no?
No
tenen surts. Explica'ns una mica els principis i suposo que tu ja tenies una preidea de com anaves a evolucionar, però vamos, vas començar de cambrer, si no recordo malament, no?
Vaig començar, no, de cuiner.
De cuiner, ah, molt bé.
De cuiner, sí, sí. Uh-huh. I treballant, em sembla, de dimecres a divendres... No, perdó, de dimecres a dissabte, 4 hores.
Però tu ja portaves pasta per tenir uns mesos de coixí o...?
Sí, sí, jo tenia pasta aquí. També em vaig muntar una empresa abans de treballar de cuiner. De disseny de pàgines webs... I també una miqueta multimèdia, fotografia, també...
No li pregunto... Dormir
sota un pont a Suècia ha de ser una mica xungo, no?
Sí, la veritat és...
Pues escolta'm, Marc, no, fora conyes, l'altre dia en Dani estava entrevistant amb un nano en una sauna, i si vols després expliques lo de la sauna, ¿vale? que va arribar, no sé si era d'Equador o de Bolívia o d'algun país així, sí. I li va tocar dormir al carrer.
Ah?
No va explicar-ho així? No sé si era a Suècia o a Barcelona els primers dies. Però no tenia lloc on dormir. Vamos.
No, jo quan vaig arribar havia palabrat anar a veure un apartament per llogar-lo durant una temporada,
sí?
I em van dir... Però jo em vaig dir, bueno, m'agafo una altra cosa per si de cas, i em vaig agafar a través de Couchsurfing, aquesta pàgina web doncs, de gent que deixa el sofà perquè estiguis uns dies, i vaig palabrar amb un noi perquè si passava alguna cosa pel tema de l'apartament, si podia quedar-me un parell de nits, dos, tres nits al seu apartament. Em va dir que sí, que no hi havia cap problema. Mm. Vaig anar a veure el pis i em va dir, vale, doncs ja, ja et trucaré. Jo, com que et trucaràs? És que m'interessa ja. Ah, no, això ja et trucaré la setmana vinent. Diu, no, no. Vaig trucar a aquest i vaig dir, mira, escolta, que necessito el teu sofà. I em va dir, sí, sí, cap problema. I em vaig allà quedar dos nits, després una nit d'hotel per no quedar, perquè a la quarta nit ja entrava en un apartament i allà vaig estar 3 mesos.
Ah, molt bé. Bé, doncs vas, com deies tu, comences treballant de cuiner.
Sí.
Fas diverses feines, entre elles fotògrafs, no sé què, i acabes aterrant a el que estàs fent ara, no? Que entenc que és producció de vídeo, animació 3D, que entenc, sí, que és una mica la teva formació, va per aquí o no?
Sí, sí, sí.
O sigui que tu, la teva meta era trobar feina de lo teu, no?
Sí, sí, no, la veritat és que he donat varis toms, mm-hmm, fins a trobar el que he buscat de tot, de sempre, des de petit. Mm-hmm. Els meus pares ja, quan jo tenia 7-8 anys, tenien una productora de cinema, que no havia vídeo, no existia vídeo llavors. Mm-hmm. I feien...
Què feu, Super 8?
Sí, Super 8. Feien BBC, bodes, bautizes i comuniones, en Super 8, i els meus pares també eren fotògrafs professionals i feien vídeos també professionals, treballaven per ells i també pel meu padrí, i va haver un problema de que els meus pares li estaven traient clients al meu padrí. Mm. I van dir, millor que deixem, per no tenir problemes familiars, millor que deixem el negoci i muntem alguna altra cosa, perquè no, tampoc és plan d'enemistar-se amb la família. Mm-hmm. I ho van deixar. Però jo des de petit jo vaig néixer amb la moviola, amb el tallar i enganxar, però literalment.
Sí, sí, de les pel·lícules. Cop, jo també, sí, ho he viscut, amb aquella olor de l'acetona, eh?
Sí, 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 sí.
Sí, jo això també ho he viscut.
I el revelar, tot aquest procés el vaig veure des de petit, el posar la música a les pel·lícules, a més s'havia de fer en temps real, si no havies de tornar a repetir, no com ara amb els ordinadors, que et dona molta facilitat i molta potència, i de fer moltes coses, i no sé, jo em vaig criar amb això, i sempre he volgut fer això.
Bueno, han passat els anys i per fi a Suècia, a Estocolm, estàs treballant del que volies treballar.
Sí.
Parlem una mica de Suècia, i després aterrarem una mica el caràcter, però sí que jo crec que hi ha uns consells, tu els dones més o menys en el teu programa, en el teu podcast, crec que són aplicables a qualsevol lloc del món.
Sí, jo crec que sí.
Que són una mica una forma de procedir per aconseguir adaptar-te, perquè ha de ser dur.
Sí.
I com ho resumiries? Què els diries a la gent? Que ha de fer un pas així.
Sí, la gent que vulgui viure, venir a Suècia en aquest cas, però com tu dius, és aplicable a qualsevol país, és adaptar-se, aprendre l'idioma, o si no, intentar-ho, i que no se't caiguin els anells. És a dir, si has de treballar de cuiner en un principi, doncs treballes de cuiner, o de cuiner, o de cambrer, o netejant cases, o del que sigui. I això et permet tenir contactes. A més, mira, per exemple, aquí, quan una persona et diu, no, jo treballo netejant cases, és tan respectable com qualsevol altra feina.
Això vaig trobar-ho jo a Holanda. Vaig trobar matrimonis formats universitàriament que per decisió pròpia, perquè volien tenir temps lliure per fer altres coses, no treballaven ni a l'administració, ni fent classes, ni res, treballaven netejant cases. I ho feia el matrimoni, i tenien uns dies pactats a la setmana, i així la resta de la setmana la tenien lliure. Escolta'm, i eren super gent d'estudis, vull dir que no era...
Sí,
i eren molt respectables.
Sí, jo conec gent que té carreres universitàries que no, de moment no ha tingut sort trobant la seva feina, perquè això també requereix el seu temps, s'han de normalitzar els estudis perquè, bueno, per tenir el diploma o el títol suec, l'equivalent al suec, i això, que no... Important que no se't caiguin els anells i estiguis disposat a fer qualsevol cosa.
Has arribat
a... Una cosa, Tomàs.
Yes.
Una de les coses que tenim assumida potser, diguéssim, d'una herència, doncs, d'història recent, teníem identificat primer, doncs, que la gent que estudia una carrera universitària és per accedir a un tipus de feina concret,
que
està per sobre de l'altre. I a veure, estem ara en una situació on pràcticament qui té una carrera universitària és qui vol i vol dedicar-hi aquest temps, doncs, perquè cada vegada és més accessible, tot i que en els darrers anys la cosa ha canviat una mica, però cada vegada hi ha més percentatge de la població, doncs, que té una titulació universitària, i potser no hi ha feina del tipus, diguéssim, entre cometes, de titulat universitari per tothom. Mm-hmm. I totes les feines són absolutament dignes, hi ha gent que es guanya molt més bé la vida o netejant cases, o pintant, o fent de lampista, que no fent d'enginyer.
Et ben asseguro que al meu barri hi ha un nano que es diu el paleta del barri o d'això del barri, vale? És un tio bastant jove, no sé si té estudis o no, suposo que alguna cosa té d'estudis, d'això no n'hem parlat. A més, és una gent fa com un servei, després parlarem de serveis similars així, de llar i coses així. Reparteix, es contacta amb tu per WhatsApp, per correu electrònic, què necessites? Pum, mira que vinc, uns preus tancats, uns preus pactats, amb IVA, tot això, o sigui, tot superlegal, i t'asseguro que es guanya millor la vida que jo. Pero de lejos. Ni cloud ni pollas, parla malament, coño. És que és veritat.
Sí. Et ve un palet a casa fent no sé què, dius, un 30 euros l'hora.
No, però a més, sí, no? I a més t'ensenya el material i tal. Vull dir que no m'està timant, però que no, que es guanya molt bé la vida. No? Perfecte. Dani,
desplaçaments.
Digues?
Més desplaçaments.
Bueno, perquè és al costat de casa, per això no em cobra desplaçament.
Si t'alcohol, desplaçament, vaya morro, no?
Claro. La clau d'adaptar-se. Tu has arribat a connectar amb la gent de Suècia? Tens ja amics, amics o gent propera aquí? O costa molt?
Amics suecs, pocs, ben poquets. Mm-hmm. Abans en tenia més, però ara, entre la meva feina... Mm-hmm. No sé, ara en tinc menys i dedico el temps als amics que més podíem dir, com ho diria, que més contacte o més fàcilment puc quedar amb ells, com per exemple són asiàtics i llatins. Suecs, pocs. Tinc pocs.
Això que dius...
Com és que pots quedar menys amb els suecs que amb els asiàtics i els llatins?
Sí, perquè aviam, el suec, la mentalitat sueca és preparar-s'ho tot, no deixen res per
anar a fer una birra improvisadament aquesta tarda.
Sí, no hi ha, la improvisació és alguna paraula que no existeix. I allò de, escolta, anem al cine i val, la setmana que ve. No, ara.
Això passa igual, però això no és de Suècia, això passa igual a Holanda, Alemanya... No és que no vegi... També en contraposició, això, quan et dediquen una hora o dues hores de la seva vida, te la dediquen al 100%.
Sí, això sí.
Però sí, has de demanar hora i tanda durant 3 setmanes. Això a Holanda jo també ho he viscut. Sí. Dani, anem a parlar de contraposar Suècia a Catalunya, perquè ens admirarien molt els catalans amb els països del nord i a vegades tot té el seu què. I ho farem després d'escoltar aquesta magnífica falca.
Oh!
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Marc, em recorda si necessito un cotxe descapotable perquè gravem l'anunci que fa referència a aquesta cançó.
Sí, que enviaré una foto i m'ho expliques, d'acord?
Vale?
Perquè no et podrà sortir en el
tema. Molt bé, esteu escoltant Mossega la Poma i estem parlant amb en Dani Aragay, productor, conductor, pensador, realitzador de tot, d'un podcast magnífic que es diu Haciendo el Sueco. I parlant d'Haciendo el Sueco, anem a contraposar Suècia i Catalunya, o per extensió a Espanya. Quines coses has trobat que sí que s'assemblen i sobretot quines coses ens diferencien? Aquests dies nosaltres hem debatut molt amb el tema del cost dels serveis, del cost de l'electricitat, de la llum, de l'aigua, no? Que aquí, hòstia, se te'n va un sou... I al final, els impostos, no sé, tot això i la forma de viure,
aquí paguem molts impostos, això ja per començar. Jo pago més o menys un 30% de renta, 31%. Després tenim un IVA d'un 25%.
Toma ja,
sí. Però després aquí veus les coses, que és un país molt car de mantenir.
Dani, vas dir una cosa, un dels teus últims capítols, que em va fer pensar molt. Estar explicant el repartiment dels impostos a Suècia i vas fer notar, almenys em vaig quedar amb aquesta idea, del sí. pes tan important que té l'Ajuntament, o sigui, el que és sí. Diguéssim, la part pública local, a l'hora de
sí.
disposar de pressupost i de repartir-lo, no? Per això ho veus, no?
Sí, sí. A més, ho trobo tan bé. És l'antítesis del que molta gent a Espanya intenta fer, que és el tema de centralitzar-ho tot des de Madrid, que no existeixin autonomies, no existeixin ni nacions, ni estats, ni res, que tot es controli des de Madrid. Aquí és completament tot el contrari. Aquí el pressupost, el major pressupost, el porten els ajuntaments, les
que són els comunes, que estan més a prop de la gent.
Efectivament. Que són els que saben la realitat del que està passant a la seva població, quines necessitats tenen, què és el que els hi falta, què és el que els hi sobra, i poden focalitzar i poden anar més al gra amb els diners que tenen, amb els diners que disposen. A més, ja us ho dic, és un país molt car de mantenir. Ja només pel temps, mantenir les infraestructures amb el temps que tenim, les gelades i tot. I tant.
El que em sorprèn quan viatjo al nord, a Suècia no he estat molt, però he estat sobretot molt a Finlàndia i també he estat a Holanda, Alemanya. La gent és austera però no dic austera en el mal sentit de la paraula, dic que no gasten, gasten amb allò que té sentit gastar, ¿vale?
Tomàs, austera no és una paraula en mal sentit, seria garrepa la de mal
sí.
sentit.
Sí. D'acord, gràcies per la correcció, Marc. No, però vull dir que no sé, tenen una mentalitat a l'hora de gastar pasta diferent a la nostra. I això per exemple, tu et compres una casa que ja té uns anys.
Sí.
I en el pressupost de la compra de la casa s'inclou sí. el que tu has de gastar anualment en mantenir-la. Uh-huh. I és impensable. Si tu no tens diners per comprar-te una casa, si no t'arriba el pressupost de manteniment anual. Que són clar. Molts diners.
No deixes cases... que es caigui.
Perquè a Holanda les cases sí. estan totes damunt d'una sorra i totes es cauen, saps? Vull dir que s'han de mantenir força.
Sí, sí, sí. sí
no sé si ho has notat una mica així, Dani, a Suècia, o és diferent?
Sí, aquí també es... El tema de les despeses de les cases està, jo diria, bastant més més controlat, jo diria. Jo, per exemple, jo vaig estar fent números del que pagava a Catalunya i del que estic pagant aquí. Mm-hmm. I la veritat, aviam, el lloguer és més car, però si comences a sumar les despeses d'electricitat, aigua, gas o gasoil que tenia jo en aquest cas, i la qualitat de vida que jo tenia abans, la veritat que jo pago molt menys ara que el que ja pagava abans. Per exemple, l'electricitat aquí, una família de 4 persones poden estar pagant al mes entre 60 i 70 euros d'electricitat, i tot és elèctric.
Okay. No, només?
I a casa a l'hivern estan entre 23 graus poden estar a casa. 23,
I tot és elèctric.
I tot, 60 euros al mes?
Sí, sí, sí. 60 euros al mes, una família de 4 persones, un solter pot estar pagant 30, és 35...
És molt heavy. Ja,
és que això em recorda quan jo vaig estar també a Alemanya uns mesos i bueno, el nivell de vida era més alt, però és el que diu el Dani. És a dir, tu feies números i el lloguer era una mica més alt, el supermercat era una mica més alt, però feies números i et sortia més a compte viure allà que aquí.
Sí. Sí, sí.
Vale. Això per una banda.
Sí que entra molta mala llet. Però...
Sí, sí. No, estem rabiant. Però per una altra banda, també hi ha coses que... Hòstia, a part del clima, òbviament, i jo conec gent... Ja no dic Suècia, per exemple, a Londres... Sí, gent que els hiverns ho passa fatal i que arriben
ja.
Tenen depressió i tenen que tornar.
Sí.
I no
sí,
aguanten.
Sí, no. Aviam, has de posar en una balança que és el que per tu és més important o no. Una de les coses molt importants a fer, a pensar quan te'n vas a un altre país, és sentar-te, agafar una llibreta, un bolígraf i fer una llista del que més t'importa i del que menys t'importa. Lo bo que té el país on estàs i lo dolent. I a partir d'aquí triar si decideixes quedar-te o marxar o esforçar-te o esforçar-se més. És a dir, és important, hi ha gent que vivint aquí tenint una bona feina, però no s'adapta per al tema del temps, la foscor, a l'hivern, el com és la gent de solitària, sobretot a l'estiu, a l'hivern, lo individualística, sí, lo individual que és la gent, i hi ha gent que no aguanta i ha de tornar. Tenim feina i tenim tot arreglat aquí.
Quines claus d'adaptació has hagut de trobar? Quins recursos has hagut de treure per aguantar aquests 5 anys? I aguantar bé.
Aviam, jo des de sempre he estat una persona molt independent. Mm-hmm. I estar sol, bé, no és cap problema. Mm-hmm. Hi ha gent que sempre que necessita estar amb algú. Tenir els amics al voltant, sortir, passejar... Jo, com que no ho he fet mai, no tinc el costum, doncs jo m'he pogut adaptar sense cap problema.
No mientas, tu tienes un poco de sangre sueca.
sí, ho he de reconèixer.
Sí, ja.
Sí.
O sigui, em sento molt identificat amb tu, Dani, de veritat.
Tinc una pregunta molt profunda, vale, pel Dani. Dani, tu saps suec, no, ara?
Sí, bueno, una miqueta.
Vale, pues els catàlegs a l'IKEA que tenen aquells noms tan raros, sí, volen dir coses normals o
sí,
se l'han inventat?
Sí, signifiquen coses normals.
Vale.
Ole pels suecs, que són capaços d'exportar no només l'IKEA, sinó la seva llengua. Encara que no entenguis un raba, eh? Vale, anem...
Digues, la veritat que a l'IKEA, deixa'm matitzar, a l'IKEA els impostos els paga, em sembla, a Luxemburg.
Mhm. Sí, bueno, bona matització.
Com Amazon.
L'Estat no diu res, no protesta sobre IKEA, mm-hmm, perquè ofereix una imatge de Suècia, Beni Suècia.
Ja. Bueno, ja, però bueno, d'aquella manera també. Ens estem menjant el temps i jo encara tinc un munt de coses que preguntar-te.
Ho has fet? Molt interessant, això.
No, sí, avui és molt... sabia, no tenia cap dubte de que la participació del Dani seria interessant.
Gràcies.
Per què, ja no només l'experiència i tot, hòstia, no fas el que fa el comú dels mortals, que si té ganes d'explicar les coses, fa un blog, sinó que tu agafes, te lies la manta a la cabeza i fots un podcast haciendo el sueco.
La freqüència la pots recordar, Tomàs?
Quan li surt dels pebrots.
És normalment... una gran freqüència.
Que és genial, no? És així o no? Perdona.
Sí, és així, literalment.
Sí, és així. I m'encanta. És que...
Però, bueno, més o menys. Sí.
Quan li surt... No. Bueno, t'explica-ho tu, Dani, no cal que ho expliqui jo.
Digues. Jo vaig triar el format podcast perquè em fa molta mandra escriure, molta, moltíssima. I això d'agafar un micro, posar-te davant i explicar, no sé, jo he estat a la ràdio i quan no estàs a la ràdio tens mono de ràdio. I el més semblant que té la ràdio, que no és el mateix, però el més semblant és tenir un podcast i explicar les vivències que tinc aquí, no només aquí, sinó també els meus viatges que faig a fora, el faig a Holanda, faig a Londres, o faré d'aquí poc per tercer cop a San Francisco, doncs no sé, m'agrada compartir les vivències, perquè sé que les coses que em passen, algunes no són gaire normals.
Sí, sobretot quan fa coses pels altres i els altres passen un huevo d'ell. Que això em fa molt... A veure, em fa... Tens el somriure, ¿vale? Perquè és com molt humà, ¿vale? Però per altra banda et fa una mica com de ràbia aliena. Que no és una ràbia aliena, fa ràbia aliena.
Un exemple concret,
no, que ho digui ell, que ho expliqui ell.
Ja, no, però si ho faig és perquè ho vull fer, però sense esperar res a canvi. Que em donen algú canvi? Perfecte. Mira, per exemple, ara jo me'n vaig a San Francisco. En principi, un amic m'havia dit doncs, que estaria a casa seva, però ell està ara a Colòmbia. Però té el seu apartament, el té llogat a 4 persones més. Uh-huh. Té 4 habitacions i jo dormiria al sofà. Es veu que aquests amics li han dit que ho senten molt, però que no em volen a casa.
Perquè no et coneixen.
I que avui, que no em coneixen.
Si et coneguessin, avui... et voldrien segur.
Clar, però ell és el propietari. És a dir, ell hauria pogut dir, escolta, és amic meu de fa molts anys, uh-huh, i només estarà uns pocs dies, perquè després me'n vaig a Los Angeles. Yeah. Bueno, doncs, gràcies a que un amic que va venir aquí a Estocolm, i va estar un parell de mesos a casa meva, doncs he posat un missatge al Facebook dient que m'he quedat sense casa, i en 5 minuts m'ha escrit aquest amic i m'ha dit, escolta, no pateixis, vine a casa meva.
Sí, seguiu-lo, seguiu el Dani al Facebook, No, guai, molt bé, però també deies l'altre dia, amb un altre exemple, que explicava, dic, hòstia, em van escriure i em van trucar un agent, no sé si han coneguts, o dient-me que venien, que podien fer a Suècia,
tu
vas dedicar tota una sèrie de temps per explicar-los coses i donar-los consells, sí. Total, van anar, no li van dir ni hola, que estaven allà, ni res. Hòstia, doncs...
Sí, però convidar una birra, no?
O un cafè, com deia ell. No, ni això, cafè, com a mínim dir-li que han anat,
que ni
no?
Això. Yeah. Em preguntava, jo me'n recordo, em van preguntar, mira, escolta, que el tema de buscar feina, on puc buscar feina, i després al cap d'uns dies, escolta, el tema de buscar un apartament, una habitació, on puc anar a buscar, em pots aconsellar pàgines web per buscar, a quina és la millor zona, etcètera.
I n'hi ha sant i bèstia.
I després, això fa uns dies, mirant el Facebook, veig que estan ja a Suècia. I pengen fotos de Suècia i tot això. Jo,
i el Dani?
Estan aquí, no m'han avisat, ni han dit res, ni m'han dit, mira, ja estem aquí, estem molt bé, o gràcies, o no sé, jo què sé.
A mi em sembla que ha sortit guanyant, que no et diguin res.
Aquestes
anècdotes,
ja, que no passa
res. Aquestes anècdotes que explica el Dani en el podcast són divertides i, bueno.
Dani, escolta una pregunta. Ara que, això, perquè estàs ara a Suècia i te'n vas a San Francisco. I a veure, San Francisco és molt maco, però entenc... O sigui, els imagino com mons oposats completament.
Sí, sí, a nivell, és, a nivell personal, la gent que és completament oposat.
Però fins i tot a nivell de govern, d'estructura... De,
sí, sí, a part la gent, també això.
Allà que és tot barbacoa, és tot relacionar-se els uns amb els altres, fotre trapis, hipercomunicar...
I pel carrer la gent et diu un munt de coses.
I la gent pobra morint-se directament pel carrer i les infraestructures deixades de la mà de Déu. Sí. Mentre que tot el privat està superperfecte. O sigui, ho veig com un món oposat, no?
Sí, és així, és un món molt oposat. Jo, clar, jo vaig allà a disfrutar doncs, dels meus amics, de les barbacoes, de tot això. A mi el govern, com que, bueno, el govern, jo prefereixo el govern d'aquí a Suècia i després me'n vaig a San Francisco per sortir de marxa i amb els amics.
Una cosa...
Encara que queda una miqueta lluny.
Bueno, sí, poca broma, eh? A Suècia també passen coses. L'altre dia veia un vídeo d'una gent amb subfusells, no sé si era un atracament o què coll era allò.
Ai, sí, que fort, que fort.
Et va passar tu, no? Tu vas gravar un vídeo allò o estaves allà?
Sí.
O...
sí?
Si a Suècia no passa res mai, sí, si els policies t'abracen pel carrer i et donen besitos com si fossis un osito de peluix.
Sí, sí, no, aviam, la policia aquí està...
És friendly.
Està molt bé. La policia... és molt simpàtica, molt agradable.
No m'ho crec.
Que si t'emborratxes t'acompanyen a casa i tot. Sí.
Sí, molt bé, molt bé.
Hòstia,
Jo vaig arribar...
Portar, no?
I tant. Jo vaig arribar per fer una producció i estaven tots els carrers tallats, hi havia la policia i vaig dir, què passa? Diu, no, és que hi ha una amenaça de bomba davant de la comissaria, hi ha hagut un atracament a una casa de... Ai, no em surt en català. Casa d'empeños?
Ah, sí?
Sí.
Val. I ahir han atracat un grup de...
Per empenyorar, una casa de...
Emigrant. Sí, em sembla que deurien ser d'algun país de l'est. I amb subfusells i, bueno, en plan de pel·lícula, amb persecució pel cot, pel centre de la ciutat. Però no només això, sinó... fa uns dies, al Facebook, un suec va penjar un vídeo d'aquí a Suècia que havien entrat a robar també una altra botiga com aquestes i havien de dia, és a dir, del migdia estava tot ple de gent i amb un tractor havien rebentat la porta
amb un tractor, o sigui, és lo de l'anlonizaje però en comptes d'amb un Fiat amb un Fiat 500 no. Amb un tractor.
Amb un tractor d'aquests...
I que fa el soroll de mossegar la poma News.
Sí. És que, a veure, que és Suècia, que hi ha molt de camp.
I un cotxe 4x4 aparcat, amb gent encaputxada i amb subfusells. I la gent gravant en vídeo, però hi havia com 200 o 300 persones mirant com estaven atracant aquesta botiga i flipant. Els homes en passamuntanyes, els atracadors, ja et dic, amb subfusells... I
la gent treu el telèfon en comptes de per trucar a la policia per gravar en periscope el que està passant.
I que la gent ho gravava, clar, la policia estava en camí. La gent estava gravant, però és que no ho feien de nit, ho feien de dia.
Ai, imagina que després arriba la policia, arriba la policia, es lia la cosa a trets i tu estàs allà al mig. No sé, jo truco, denuncio i me'n vaig, no em quedo allà.
Jo m'hagués anat, jo m'hagués tirat al terra i com a molt hagués gravat des del terra, per si de cas.
Jo volia preguntar-te, Dani, que tu enregistres a casa amb un ordinador Mac, amb GarageBand o així, o fas com alguns, com el camionero aquí, que fa l'Spreaker i enmig del carrer passejant el gos comença a parlar i tal?
Mira, jo abans gravava amb el GarageBand, però ara amb el telèfon tinc un micròfon Zoom, el IQ5.
Sí.
Quin, això a mi aquestes coses m'agraden. El Zoom IQ5.
Sí, té el connector Lightning, el de l'iPhone, saps?
Mm-hmm. Ah, petitet, molt bé.
El connectes i la qualitat de... està força bé. A més, és petitet, el porto sempre a sobre.
I com li poses a l'àudio?
Després utilitzo un programa per gravar, que és una miqueta caret, ara no recordo el nom, es diu Boss no sé què. En grava el podcast i després l'exporto per Spreaker i amb el puja a Spreaker li poso el nom i molt, molt ràpid, molt senzill i molt pràctic.
Sí, fas molt on the go, no? Almenys és la sensació que dona, no?
Sí. Sí, sí.
Ho pots fer a qualsevol lloc, l'altre dia estaves en una festa o a casa d'algú, que hi ha molt de soroll, sí. Ens tanquem a la sauna i gravem allà una estona. No?
Sí.
Molt bo. Vale, on et trobem? I hem d'acabar l'entrevista, Dani. On et trobem? I deixar-te marxar, que estàs preparant maletes. On et podem trobar? A iTunes, a iBooks, a on?
Mira, podeu trobar a iTunes, a iVoox, a Spreaker i només heu de buscar Haciendo el Sueco.
Mm-hmm. Quin canal et va millor o no ho portes controlat?
Jo, aviam, canal per canal, jo prefereixo iTunes.
Mm-hmm.
Canal per canal, iTunes. Però bé, si hi ha la gent que prefereix iVoox, doncs iVoox, cap problema. O si no tenen de... no sé, van al haciendoelsueco.com i allà agafen el feed, que, per exemple, que ja poden agafar també des d'allà. Mm-hmm. Que el feed l'agafo a feed.me, sí, feed.me, que allà tinc el feed, que és feed.me/haciendoelsueco. Però bé, si van a haciendoelsueco.com, allà està.
Allà el trobaran.
No hi ha cap problema.
Dani, t'agraïm molt que ens hagis fet companyia. Estic convençut que la gent s'haurà rigut bastant i li haurà interessat el que els has explicat. Tu inaugures una nova producció que tindrà continuïtat, espero, la temporada que ve, quan parlem tots i decidim, portar podcasters a Mossega la Poma. Vale? I tu ets un
Perfecte.
Exemple genial de podcaster. Mira, per acabar la conversa amb
Moltes
tu
gràcies.
I en homenatge a tu.
Digues.
I que ho passis molt bé a San Francisco ara que marxis, acabarem amb la cançó que comença el teu podcast, que si no, no la vas passar tu, es diu Night
sí.
Train to Stockholm.
Mm-hmm.
És així?
En suec seria Talk till Stockholm.
Toki Stockholm, ok.
Stockholm.
I la gent aquesta es diu Headloof. Doncs pues mira, per acomiadar-te amb una abraçada i donant-te les gràcies, ens n'anem fent-ho amb la cançó de Headloof.
Tåget till Stockholm i natt. Om det inte hade varit för att du satte griller i mitt huvud igår, så hade jag nog stått kvar här jag står. Lyckan kommer och lyckan går. Den som lyckan tar, lyckan får. En person som gör mig alldeles matt, så jag tar tåget till Stockholm i natt. Åh, oh, vad mycket jag vill göra. Åh, oh, säger er fatt. Åh, oh, vänta ska du höra. Jag tar tåget till Stockholm i natt. Tar en taxi till stan. Tänker på dig, det har jag gjort hela dagen. Tänk att jag äntligen har tagit det steg jag borde ha gjort för länge sedan.
Hem atracat una casa d'empenyo a Suècia. Con el tractor.
Con el tractor.
Venga,
Perdona, però aquesta música hi ha gent que li encanta, eh?
Ei, a mi m'agrada, tio.
Perdona, llegeix-te les enquestes que hi han contestat més de 40 persones. Ole, ole als
Moltes
seguidors
gràcies.
De Mossega la Poma, perquè han contestat i s'han pres a la molèstia d'explicar coses. Per cert, Marc, tu tens algunes referències que te les has de llegir, tio, perquè és que jo m'he partit la caja escoltant a la gent el que t'està dient.
Això no t'ho dic al drive.
Bueno, sí, no, sí que tens, t'hem passat a l'enllaç. Bueno, això, Racó Mossegui News. Cada setmana i a cada programa saludem de forma especial a una de les emissores que emeten Mossega la Poma a la seva graella. I en aquesta ocasió toca fer-ho als amics de Ràdio Caldes, Caldes de Montbui, una abraçada als responsables, col·laboradors tècnics i sobretot als oients de l'emissora que ens estareu escoltant en aquest moment, que jo ho estic dient perquè es passa a l'emissora, els dijous a les 12 i els diumenges a les 16, al 107.8 de la FM a Caldes de Montbui. Comunicar que ja hem repartit l'ebook de Chromecasteando, els guanyadors del sorteig, tots estan molt contents.
I hi ha hagut un que ha deixat una ressenya i tot, eh?
Ole, ole. Molt bé, que jo he fet una nova entrada en el blog, que he fet una revisió, em va deixar per un MacBook Pro de 15 al 9, el que té sortit a 4K 5K, és mitjans 2015, per tant, i hem fet una revisió i bueno,
quan dius sortir a 4K 5K, vol dir no és la pantalla, sinó per si ho envia una altra pantalla.
Exacte, vale. La pantalla externa, la pantalla és retina, ja té una altíssima resolució, però a més té la targeta gràfica, suporta la sortida a 4K 5K, i sense que ets mori l'ordinador, saps? Què més? Això, el que us deia abans, hem començat una enquesta als oients i amics de cara a preparar la propera temporada. Us preguntem algunes, són 5 preguntes i amb trossos de text perquè pugueu ampliar alguna de les respostes que són tipus test. Es fa en 3 minuts, 5 si teniu ganes d'escriure una mica. Jo us animo que ho feu perquè realment les respostes ens donen perspectiva, ens donen idees, no només marcar les coses, no? De saber si agrada més la tertúlia o agrada més l'entrevista o...
Ho fa més humà, no? Quan ens deixen comentaris, vull dir...
Sí, i no, primer que donen idees i segona que hi ha coses... O sigui, jo m'he llegit i hi ha moltes respostes d'aquestes que la gent s'ha pres la molèstia de reescriure que a mi em fan pensar. I ara les treballarem, ara quan estem a la platja amb la cervesa i tal, ja parlarem, però de veritat que hi ha coses que m'han fet reflexionar i m'han dit, hòstia, pues té raó. Vale? Doncs això, per cert, la setmana que ve recollirem coses de les enquestes i la dedicarem en part a parlar de... Bueno, explicarem una mica idees o coses de cara a la temporada que ve i sobretot farem una mica enquesta dels oients, vale? Per tant, tothom que vulgui, la setmana que ve, dimarts dia 30 de juny, a partir de les dues, que ens seguiu-nos a Mossega la Poma. Jo estaré controlant a tothom per l'Skype i anar fent entrar a la gent. Vale? La setmana que ve jo no estaré aquí, sinó que estaré a...
Sí, que podran dir la seva per Skype.
Exacte. Vale, pues això. Seguiu Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses a l'Skype, si no ho feu ja, i sobretot aviseu-nos i jo aniré apuntant un, dos, tres, un darrere l'altre per anar deixant a la gent que entra i que digui la seva. A part que tenim aquí una persona que és oient des del número 1, des del dia número 1, i també ens servirà per copsar la seva opinió. Vale, i hi ha una altra cosa. Feia dies que no donàvem les gràcies a aquells de vosaltres que us deixeu comentaris al feed d'iTunes al programa. Avui toca fer-ho. Feia dies que no ho mirava. He agafat un dels últims, que es diu David SC31, que diu... per estar al dia i amb un somriure. Genial el podcast, una gent collonuda, xerrant de tecnologia i amb opinions variades. Vale, doncs això. Què més? I això, doncs que us deixeu el comentari a iTunes, que ens subscriviu a YouTube i al nou canal de Facebook i a tot arreu on estem. Anem a escoltar la falca d'Iron Hack. Alguns ens han dit que les falques són una mica llargues i que odien el crit del Marc. Per tant, haurem de fer algun canvi d'aquesta falca. Quin però crit, bueno, el teu, sí. Diu que cau
fatal. Sí, cau fatal. L'Iron Hack és la més criticada. Ja
sí, 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 sí. Davant.
Estàs dient que Mossega la Poma té patrocinador?
Té un segon patrocinador!
Però al cap i al fi són cursos intensius d'una duració d'entre 8 i 10 setmanes normalment als bootcamps, sí. I llavors són treballs durant tot el dia i t'ensenyen pràcticament des de zero a ser un programador júnior. Són cursos de web, de programació web, i de programació d'iOS per fer aplicacions per iPhone. Les primeres 6 setmanes t'ensenyen les tecnologies de programació i diferents llenguatges de programació que s'utilitzen a la web, i després de les darreres 2 setmanes poses en pràctica com un projecte personal.
ironhack.com/mossegalapoma.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
La tertúlia és una de les parts que més agrada del programa, però no sé si fa 50-50 amb l'entrevista, o sigui que t'agrada tot en general. Menys el crit del hack.
A veure, va ser en Tomàs que va decidir posar-lo.
Sí, sí, vaig ser jo.
El vaig fer una vegada.
No, saps el que passa? Que tenia gràcia potser el primer dia, però ara, sí, com a anunci, ja sí. hauria entrat Llorenç ja directament parlant. Però tu i jo hem de quedar aquests dies per fer anuncis.
S'està dirigint a mi, eh?
Sí, Carles. Vull dir que reserva't...
No, tio, jo sóc molt bo fent anuncis i us puc fer crits.
No, però ja veuràs, és que m'agrada donar-te sorpreses, Marc.
Ja ho sé.
Vinga, va, que tenim molt poc temps. Apple Music i la cagada... Jo no ho entenc. A veure, jo no ho entenc.
No, la cagada no, és com s'han cagat, eh? Allò de dir, ai, caqueta,
sí,
mama,
Marc,
por, parem.
Expliquem una mica... A veure,
mira,
Carles, explica't una mica...
Hi ha una noia que es veu que li va molt bé, fa els seus pinitos amb la música, una tal Taylor Swift.
No la conec, no sé qui que... és.
És molt maca, sona, sí, sí.
Jo tampoc, però sí. Sembla que és molt coneguda.
Sí.
No, i que, bueno, que va fer una carta al seu Tumblr. Doncs molt correcte, molt... No?
En cap moment va ser insultant.
No, la fa molt bé.
I
tira floretes a Apple, eh? Tira moltes floretes a Apple. Els diu, sempre heu fet coses molt innovadores, no sé què. Diu, però això de què durant el període aquest de 3 mesos de prova de...
I sense dir-nos res.
Sí, sense dir-nos res als artistes, els 3 mesos de període de prova d'això de l'iTunes, com es diu?
iTunes Music.
Pues que no es pagarà als artistes. I diu, home,
Carles, em permets?
Diu, espera, hi ha una frase molt bona al final que diu, vosaltres no us demanem iPhones gratis. Diu, no ens demaneu nosaltres que renunciem a això.
Els drets, clar. Digues.
Carles, bueno. A veure, no oblidem, la Taylor Swift és una artista, diguéssim, número 1 ventes en temes de pop, però porta una estratègia de contacte amb la seva audiència molt, molt bona. I la Taylor Swift ja va ser la que va agafar i va decidir sortir de Spotify, perquè precisament ella, doncs, el royalty sonava moltíssim a Spotify i en canvi ella traia molt pocs diners. I ella va dir, doncs, surto de Spotify i no vull que la meva música estigui a Spotify, amb la qual cosa és una tia molt activa de dir, ei, a veure, qui escurra la música i escurra el contacte amb l'audiència sóc jo, el que no vull és que els calés que em toquen a mi se'ls quedi Apple o que se'ls quedi Spotify o que sigui.
Marc.
Amb la qual cosa no és ningú, o sigui, és una tia que té molta potència per fer reaccionar.
Una cosa, una reflexió, ara em poso, que sense que serveixi de precedent, no ho tornaré a fer mai més, ho prometo, em posaré en paper de Raül Arribas, que per cert, Raül, si ens escoltes, que segur que ens escolta, perquè també...
A l'enquesta tothom demana en Raül Arribas,
sí,
que ens digui de
la... Sí, i a la Sílvia Bonàs, ojo, i al Cupa, que l'estimen molt, al Cupa, eh? Sí, o sigui, que per aquí ha passat gent que se l'estimen molt.
El Cupa fa poc el vam fer enginyer, ara fa 3 setmanes el vam fer enginyer, va llegir el projecte.
Però molts comentaris són Raül torna. Sí. Bona, Raül. Bueno, ara faré de Raül i diré, però com ho dius tu això, Marc? Per què no sé què... Bueno, per què te metes, coño? Sí, perquè, sí, ho has fet tan malament que a sobre has hagut de rectificar. Doncs haver-ho fet bé des d'un principi, a veure què és Apple.
Sí, perquè el que no hem dit és que Apple, poques hores després d'això de la Taylor Swift, va rectificar de seguida i va dir que sí que pagaria.
Sí, a l'EDQ.
A l'EDQ, sí.
A l'EDQ de seguida va dir que... prenem nota, sí. Ens donem per assabentats i disculpeu.
Això segurament, quan va haver-hi la notícia de que Taylor Swift estava dient això i que segurament i Twitter i Facebook i tal s'estaven movent
no
al respecte,
més gent,
pues, devia haver-hi reunió d'emergència de la directiva d'Apple i algú va dir, tio,
però la decisió, perdona, però la decisió és d'una prepotència absoluta. O sigui, ni tan siquiera consultar-ho als artistes.
Tan siquiera siquiera, eh? Això és badaloní, també.
Sí, també badaloní. Ni tan sols consultar-ho en els artistes. O sigui, bueno, tampoc, ara m'indigno a nivell Raül Arribas. De veritat, eh? Digues, no, perdona, estic a fer broma.
Que no se sap ben bé qui prensa segons quines decisions. I jo estic convençut que quan la gent que està a Apple encarregada de tractar amb els artistes i fer relacions amb els artistes i tal, i per exemple la gent que venia de, la, de Beats, doncs era una gent doncs, que estaven molt amb aquest tema, doncs deuen haver dit, però què esteu fotent? I haver, jo crec que deuen haver hagut una baralla dintre d'Apple per algú dient, però qui collons ha decidit això sense preguntar-nos-ho? Perquè segons quines persones que estan en contacte amb els artistes no ho deurien haver aprovat mai.
Mai. Mosseguis, els que sigueu de la branca Android, que n'hi han, i molts.
Sí, els que es compren els telèfons LG, no?
Sí, que no, sí. El lag. LG, L de lag. Great lag.
Hòstia, clar, LG li han tret la A de lag.
Bueno, com torneu a dir que no ens fiquem prou amb Apple, aquí van a rodar cabeces, eh?
Ara, des de que en Benjamí ens va dir que érem cunyats d'Apple, hem fet...
Hem corregit molt, eh?
Per cert, el Benjamí sí que em vaig mirar algunes enquestes, que la gent el valora molt, eh? Que sí,
moltíssim. I no només el valoren, sinó que l'estimen.
I tothom demana que torni la gent a tost. No
bueno,
sé per
sí, per altres motius. En segon cas, hòstia, seguiu el Benjamí a Facebook, perquè ha publicat aquest... el Benjamí té la la potestat de tocar-me la fibra, tio. Ha explicat una història del seu fill?
Sí, jo l'he llegit també. No, també me l'ha tocat a mi.
I has vist el vídeo del seu fill?
Sí, brutal.
Brutal.
O sigui, es veu que el seu fill li han suspès anglès, va entregar un treball, hi havia una paraula que era apogee i li van marcar com incorrecta, sí. No sé si només per això o què, però apogee és una paraula que existeix i surt parlant un anglès super ben parlat, però molt ben parlat, que aquest nano que tenia 16 o 17 anys,
sí, sí, sí.
El parla de puta mare i dius, hòstia, i l'han suspès, saps?
Sí, sí, bestial. Bueno, una cosa per indignar-se. Bueno, va, tertúlia que hem d'anar per feina. L'altra cosa de la tertúlia és aquest servei similar a Uber. Uber és per el tema dels taxis, però aquest servei es diu Alfred i és per tasques de la llar i els encàrrecs,
bueno,
domèstics.
No sé si és ben bé per les tasques de la llar, perquè m'ho haig d'estar mirant una mica més, perquè la primera lectura la faig en diagonal, després sí. Quan el Tomàs et diu al Google Plus, va, que parlaràs això, dius, va, m'ho llegiré una mica més. Mm-hmm. Dues estudiants de Harvard, que ja estaven una mica fartes de que el seu apartament d'estudiants pues, era com era, no? Mm-hmm.
Pues, una cochambre.
És una cochambre. Pues, per ser molt guapes les dues estudiants de Harvard, aquesta és la foto, pues van muntar una empresa que fan la tasca, diguem-ne, chores en anglès són com tasques ordinàries, repetitives. Llavors, ell es veu que arribaven de tot el dia a la universitat i es veu que estava tot fet una merda, la pila de roba per rentar, no sé què, s'havien de fer encàrrecs, i llavors van contractar algú perquè els hi fes això, no? L'abogada, no sé què, anar a comprar la carn, no sé què, i a partir d'aquí van dir, per què no fem una empresa? Lo sorprenent és que bueno, van començar a fer-ho i van fer això tipus de... els events aquests que es fan per als Estats Units molt típics, no? Com el Google, el Y Combinator, això, un que es deia Disrupt, uh-huh. I es veu que van guanyar. I, bueno, total, que han aconseguit 12 milions i mig de finançament.
Veu, és que sí,
estem en una bombolla, eh? Estem en una superbombolla que
bueno,
té
allà
cagues,
estan en una bombolla,
sí,
que té cagues,
bueno,
sí.
Aquí no.
I... aquí sortia l'altre dia un Twitter que jo em moria de risa. Diu, vendo puff, vendo sillón con no sé qué, vendo lámpara bonita, vendo no sé cuántos por fracaso de startup. Es que era molt bo.
Bueno, pues aquesta companyia es diu Alfred, amb al·lusió al majordom del senyor Bruce Wayne,
Bruce
no?
Wayne.
Batman. Mm-hmm. I la idea és que la gent aquesta que et farà els encàrrecs seran Alfreds, no? Seran... Mm-hmm. I llavors pues, tu pagaràs una quota, es veu que són uns 99 dòlars al mes, i que a part, evidentment, si has de pagar pues, la carro que val
mes,
i tot, no? Vull dir, sí,
són
però clar, jo pensava
per
que...
Per quantes vegades?
No ho sé, però jo de moment he vist que fan molt tema abogada, que això als Estats Units és molt més típic, per exemple a Nova York molta gent no té rentadora i hi ha empreses que et venen, te'l van a buscar i te la renten, te la tornen allà plegadeta i tot i...
Ah, molt bé, vale, sí, ho entenc, okay.
I llavors crec que...
Jo perquè me la planxessin donaria 99 dòlars o no la planxaria.
Sí, sí, perquè aquí ens empenyem a tindre la rentadora a casa i l'assecadora i tot el rotllo, després l'hem de planxar la roba i...
queden 5 segons de programa, o sigui que No tenim propostes ni res avui.
No. Bueno, home, si que ho
fem... Succitucineus, dopamineu...
No, 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 de veritat, no, no, que ens hem
ens hem menjat
molt
el temps.
Sí, ah, no, però acaba, acaba, acaba la reflexió.
No, no, doncs veure que a veure on va per això, si és simplement una bombolla, sembla ser que la gent està pagant per això. Jo crec que és interessant, la gent que té sèrie a nivell, que hi ha un munt de tasques que són molt, molt pesades, i si hi ha una empresa que t'ho fa bé, la gent que té, que faran d'Alfreds, estan contractats amb, no són, o sigui...
Sí, sí, estan en plantilla, per
exemple. Sí, exacte.
Molt bé,
sí, sí.
Això m'agrada més. Doncs acabem aquí la tertúlia amb el patrocini de Càpside.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Que marxem! Que és molt tard! La setmana vinent tanquem temporada a Mossega la Poma i us donarem la veu comentant els resultats de l'enquesta que estem duent a terme aquests dies. Obrirem els micros via Skype a Mossega la Poma a tots els qui vulgueu participar i ens acompanyaran Xavi Ramiro, dissenyador i il·lustrador de revistes com ara l'Esguard o el Diari Ara i oient de Mossega la Poma des del primer capítol, que vindrà en representació vostra. Doncs això, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma i a Facebook, també facebook.com/mossegalapoma. Ningú diu allò de no oblidar oxitocinar-vos?
Oxitocineu-vos, dopamineu-vos i passeu-vos-ho molt bé.
Molt bé, macos, gràcies a tots.
Adéu.
La setmana que ve.
Adéu.